La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Víctor Puga renova per 4 anys més el càrrec d'alcalde amb els vots del seu equip, més els dos de Junts per Catalunya. En el seu discurs d'investidura esbossa els 5 reptes d'aquest mandat, que passen per l'aprovació del nou POU, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un nou model de serveis públics, la regeneració d'espais urbanitzats, un nou model de promoció turística i el manteniment de l'estat del benestar. És el tema d'obertura i que ocuparà bona part de l'informatiu local d'avui, a les 8 del vespre, amb tot detall, ara en format breu. El trio UT ha estrenat el segon cicle d'Arrel i em celero a l'Alfolí de la Sala, tres músics històrics que van recórrer temes essencials del folk tradicional. Era el primer dels 6 concerts programats enguany. Aquesta setmana hi haurà concert dissabte i concert dilluns vinent. Una desena d'alumnes han assistit al workshop del pintor realista Eduardo Millana. 3 dies d'activitat artística amb fotografia i pintura de protagonistes. Ara, l'Escola d'Art d'Hivern i els tallers amb artistes convidats agafen vacances per tornar amb força al setembre vinent, amb novetats. El Futbol Club L'Escala comença a ensenyar les cartes de cara a la pròxima temporada. El club ha anunciat una incorporació i 2 renovacions que formaran part del projecte de la Primera Catalana. Pel cap de setmana vinent, 150è aniversari del naixement de Caterina Albert amb diverses activitats programades de divendres a diumenge. També 50è aniversari dels aplecs gironins amb un aplec especial a Empúries. Festa de fi de curs amb holi i escuma, clàssics amb Carinyoso Sant Martí d'Empúries. Concert de Mirabel a l'Alfolí. Dia de la música a la platja i presentació del llibre al Museu de l'Amor Modern. Meteorològicament parlant, avui hem començat una setmana que tindrà un caire plenament estiuenc. Demà ja superarem clarament els 30 graus. I ara us deixem amb el Far, en 2 hores més de magazín. Aquest magazín que elaborem 5 emissores de mar, l'Escala, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre. A l'interactiu de seguida, entrevista amb Ariana González, de Sea Energy Project, la evolució de les oles. Després, secció de fotografia amb el col·laborador i fotògraf Xavier Soler. Al preu del peix, sabrem com ha anat a Sant Joan, a la confraria de Sant Joan de Deltebre. Connectarem amb Sarai Fresquet, encarregada de la subhasta a la confraria de Sant Joan. Bien, pesca i ciència amb Joan Lluís Alegret, director de la Càtedra d'Estudis Marítims. I arribant a port ho farem amb els pescadors Gaspar Franc i Josep Tomàs Margalef. De 7 a 8, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre de l'Ali Giné i Montse Manent. De les 8, l'actualitat local a les 9, la música amb Ruta 66 de Pito dos Santos i el Mixtures a les 10. I a partir de les 11, les reemissions per aquesta ordre del més calent a l'aigüera amb Joan Brugués i l'informatiu local amb qui us parla. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què, us agradaria anar a les Maldives o no? Us agradaria anar-hi? Hi ha una oferta que ha fet fortuna a les xarxes socials. Hi ha un hotel de luxe a les Maldives que ofereix 15 dies gratis al seu hotel, al seu establiment, a canvi de cuidar les tortugues. És un resort que es diu Coco Palm Duni Colu, o Colhu, o com es digui en d'allà. I el que fa és, ha penjat a la seva web una oferta on es busca una persona que vulgui treballar al seu centre de rescat de tortugues. La feina consistiria en fer neteja dels aquaris, donar de menjar a les tortugues i ajudar els veterinaris que, en el que ells necessitin. I, a més de tot això, hauràs de publicar la teva experiència a les xarxes socials. Què et donen? Doncs allotjament gratis en una de les seves viles privades i l'accés a totes les seves instal·lacions. La beca és per al mes d'agost vinent i és molt fàcil per aconseguir poder anar. L'únic que has de fer és enviar un vídeo de 2 o 3 minuts explicant per què hi vols anar i un escrit d'unes 500 paraules explicant les habilitats per optar en aquest lloc de treball. Tens tots els àpats inclosos, casa en una d'aquestes allotjaments propers a la platja i a més doncs, bé, uns massatges i uns tractaments d'aquest tipus. Aquesta és l'oferta que ha fet fortuna. Analitzem l'oferta. 15 dies de treball sense que et paguin a canvi de que només et donin l'allotjament. Això és el que t'estan oferint. Clar que l'allotjament és una vila de luxe, d'acord, és un hotel, sí, que et fan massatges, d'acord, però al final la feina que t'estan oferint és la d'investigador becari, és a dir, treballar de franc durant 15 dies a canvi de que et donguin sostre i ja està. Si t'has de prendre una copa, si t'has d'anar a fer una visita, t'ho pagues tu, i no del sou que et paguin ells, sinó del que tu hagis pogut estalviar i portar-te cap allà. Per tant, està bé que hagi fet fortuna a les xarxes socials, segurament hi haurà molta gent que estarà interessada, però si analitzem bé l'oferta, tampoc no és per tirar-hi coets. Ofertes d'aquest tipus segurament en trobarien a molts jocs i les criticaríem. El que passa que, com que no són hotels de luxe, de les Maldives, doncs ens semblen més malament que no pas aquesta. Però, de fet, fet i fotut, estem parlant del que moltes vegades hem criticat. Si esteu interessats, entreu a l'hotel d'aquesta, a la web d'aquest hotel, a la web d'aquesta gent, i us inscriviu i que tingueu molta sort. Si hi aneu, algú de vosaltres, feu-nos-ho saber, que, bueno, ens podeu fer també de corresponsals. Gràcies.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Rafael Martí. Aquesta setmana cuinarem amb dos bons amics del programa, en Rafael Martí i també en Joan Argentó, pescadors jubilats de mar. Avui començarem per preparar un caldo de peix amb en Rafael, però no per menjar-nos el caldo, sinó el peix, és el que es tracta. I com ho volem fer i com ho farem? Doncs escolteu.
Bona tarda, aquí estem de nou i anem a fer peix del caldo i prepararem el peix. Posarem 4 rapets, com la mà, 3 o 4 aranyeres, una juliola, una cavalla o dos, i un grapat de crancs, a poder ser pues, que estiguem plens, triar-los una mica, i el que tinguem a mà, sobretot este peix, lo llimpiarem bé, i després agafarem el morter i farem una picada en alls, una tomaqueta ratllada, una mica de julivert i sal. Ho xafarem al morter, una vegada tinguem la picada feta, posarem la cassola al foc, li posarem oli i, quan estigui l'oli calent, li tirarem la picada. Sofregirem una miqueta, que no se mos cremia, i tirarem el suc. Posarem per a 4 persones uns 2,5 litres d'aigua o així, més o menys. Una vegada ja hem tirat la picada, ja està sofregida i tirem lo d'això, també posarem pataques. Ja suposem que les han pelat, les han posat a trossos i posarem el peix dur, l'aranyera, el congre, i el deixarem bullir una mica. En acabat tirarem les pataques i acte seguit, al cap d'un rato, pues, el peix més tou. Una vegada el tastarem de sal i rectifiquem. Quan les pataques ja estiguen cuites i el peix, pues, fora. Del caldo podrem fer fideus o arròs, el que ens apareixis. Tenim un primer plat que este peix se pot menjar tot. Agafarem el peix, a poc, lo triarem que no mos se desfaci, i posarem el peix en un plat, en dos o tres talls de pataques, i el peix, i el peix, pues, se pot fer una balandreta, o allioli, més aviat allioli. La balandra és un all xafat en una mica de caldo del mateix peix i una mica de vinagre, o si no, pues, l'allioli normal de tota la vida, a gust del consumidor.
Doncs aquesta és la recepta que ens ha portat avui en Rafael Martí. Atenció, perquè aquesta setmana tindrem receptes marineres 100%.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs hi ha un estudiant que es diu Ariadna González i que ara mateix es troba a Màlaga, defensant el seu treball al Sea Energy Project, La Revolució de les Oles, que ha estat el treball guanyador del Premi Nobel de l'Aigua, que va participar al seu certamen, perdó, va participar al certamen nacional de l'Estocolm Junior Water Prize. Volem parlar amb ella perquè ens expliqui el seu projecte i conèixer una miqueta com des d'Argentona es pot millorar la generació d'energia a través del mar. Ariadna, benvinguda, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Com va per Màlaga? Molta calor, no?
No gaire, la veritat.
Vaja, que has fet curtes samarretes, per entendre'ns.
Sí.
Ostres, algun missatge a la família, als pares? He comprat un forro polar o no cal?
No cal.
No cal. Escolta'm, clar, aquí el titular és brutal. Guanyadora del Premi Nobel de l'Aigua. Explica'ns una mica en què consisteix aquest premi i després anem al teu treball, eh?
Vale, bueno, doncs, aquest premi, primer de tot, jo, el meu treball es titula Sea Energy Project, com has dit. Llavors, gràcies al meu tutor, vaig poder participar a la final que es va fer a Madrid, amb dues noies més també d'aquí a Catalunya. Llavors, bueno, era la final, vam haver de presentar el nostre treball i una d'aquestes tres era la finalista, que es convertiria en la representant espanyola per anar a Suècia aquest agost i competir amb 40 països d'arreu del món per el Nobel de l'Aigua.
I aquí és on et toca tu anar, és a dir, estàs pendent de poder guanyar aquest Nobel de l'Aigua.
Sí.
Que això s'ha de decidir a finals d'aquest mes d'agost.
Sí.
El Nobel de l'Aigua garanteix que el projecte es tirarà endavant o no?
No té per què, però jo ara estic en contacte amb diverses entitats que m'estan permetent validar el meu treball i poder avançar en aquest.
Per tant, independentment del que passi a aquest final de mes d'agost a Estocolm, el teu treball ja ha aixecat l'interès, ja ha despertat l'interès de diferents entitats i ja estan preguntant-te com, quan i de quina manera, no?
Sí.
Molt bé, no? Contenta, no?
Molt, moltíssim.
Vale. Expliquem una mica el projecte perquè penso que val la pena que en tinguem tots una idea. Primer, cal dir que tu has acabat el primer de batxillerat, no?
Sí.
És a dir, que tot just acabes d'acabar primer, l'any vinent faràs segon i després selectivitat. Vull dir, ho dic perquè tothom contextualitzi l'edat de l'Ariadna. Deus tenir 16 anys.
16, sí.
Val. D'acord. Un cop contextualitzat això, i ara parlarem com des de l'institut es treballa, etcètera, el teu projecte consisteix en generar electricitat o millorar la generació d'electricitat a través de les boies que hi ha al mar.
Sí, o sigui, el meu projecte és una millora dels sistemes actuals que utilitzen l'energia ondimotriu per generar electricitat.
Explica-ho.
Doncs el meu projecte s'ha basat en la construcció actual a Brasil, concretament a Fortaleza, però es pot veure que en totes les construccions actuals les boies només estan subjectades per al punt central i les estructures que el suporten també només tenen un únic punt. D'aquesta manera desaprofiten tot el moviment de l'onada que està pels cantons i només utilitzen generen electricitat quan l'onada passa pel seu punt central. En canvi, el que vaig pensar jo va ser subjectar la boia per tres punts, desfassats cascun 120 graus, d'aquesta manera aprofitar el moviment de l'onada al màxim i en qualsevol condició del mar, i sense importar si les onades són d'un metre, de dos o fins i tot a mig metre.
Per entendre'ns, fins ara les boies, o de fet ara les boies el que fan és elevar-se i baixar-se, és a dir, pujar i baixar, quan passa una onada per sobre seu o pel seu costat, no? Per tant, aprofiten només aquest moviment de dalt a baix. Tu el que fas és generar o aprofitar els moviments pendulars, és a dir, els moviments laterals, també.
Exacte, i no només a la pujada, sinó també a la pujada i a la baixada, no com els actuals, que només l'utilitzen a la pujada.
Això, pregunto, triplica la generació d'electricitat? És a dir, tres punts la mateixa per tres o no? O el càlcul no és aquest?
Sí, durant tot l'estudi que he fet del meu treball he pogut comprovar que subjectant la boia per tres punts multipliquem per tres la capacitat de generació d'electricitat.
I per què has dit que amb boies de Brasil? Explica'm això.
Sí, perquè durant tot el meu treball jo primer vaig fer una recerca dels sistemes actuals que hi havia i em vaig fixar que la majoria, bueno, no hi ha gaire sistemes que utilitzin l'energia ondimotriu, per això també va ser un punt d'interès afegit per la recerca i per aquest projecte, i em vaig fixar que hi havia molt poques i sobretot em vaig fixar en la de Brasil, ja que era la que estava actualment en funcionament.
Aquí no n'hi ha, no? A l'estat espanyol, o sí?
No, i si hi haguessin, en tot cas estarien al mar Cantàbric, ja que allà són més rendibles.
Clar. És una mica la mateixa, per entendre'ns, és una mica la mateixa tecnologia que utilitzen a Irlanda amb les pujades i baixades de les marees, també per generar electricitat. Va per aquí el tema.
Exacte.
Correcte. Escolta'm, t'ha costat molt, per entendre'ns, tenir les dades, investigar sobre aquestes boies que estan tan llunyanes?
Ha sigut una mica complicat perquè tampoc sabia gaire sobre l'energia ondimotriu, llavors vaig començar una mica des de zero i per aquest aspecte doncs, sí, ha sigut una mica complicat poder avançar.
Clar. Ara centrem-nos, tenim una mica la idea general, ara després anirem relligant informacions que anem deixant per aquí al mig, però clar, tu estàs a l'Institut d'Argentona, que a Argentona mar no en toca, és a dir, queda Mataró pel mig i per tant a Argentona no hi ha mar. I feu el treball de síntesi, se'n diu això, síntesi. Com et desperta curiositat tota aquesta història?
Bueno, aquest treball vaig començar perquè durant molt temps a les notícies sortia el problema que tenim actualment, que és la contaminació, i vaig buscar energies renovables per intentar millorar doncs, aquest problema. Vaig veure que també la majoria de cotxes ara estan utilitzant els combustibles fòssils i s'ha dit que el que es vol fer és substituir el motor de combustió a un motor elèctric. Llavors vaig pensar en que per fer-ho necessitaríem una gran quantitat d'electricitat que actualment no podem generar. Llavors vaig buscar sobre les energies renovables i em va cridar la ondimotriu que no tenia cap coneixement i a partir d'aquí vaig buscar informació sobre el tema, sobre les estructures actualment existents. I a partir d'aquí vaig començar amb el disseny de la maqueta.
És molt curiós que escollis precisament una energia poc utilitzada a nivell mundial, gens utilitzada a l'estat espanyol i amb molt pocs models desenvolupats, per entendre'ns, no?
Sí.
És a dir, que aquí hi ha molt de camp per recórrer.
Sí, moltíssim.
I te'n vas al profil i dius, jo faré el treball sobre l'energia ondimotriu, no? Es diu així, ondimotriu, no?
Sí.
I què et va dir?
Bueno, em va dir, però tens clar que vols aquesta idea? Jo sí, vull seguir endavant aquest projecte i a veure on arribo.
I arribes a desenvolupar tota aquesta tecnologia. A veure, vist des de fora, Ariadna, és bastant lògic el que tu proposes. És a dir, el que tu estàs plantejant és bastant de sentit comú. Si amb un en fem 10, amb 3 en farem 30, i l'únic que cal és aprofitar la resta d'energia que no aprofita ningú. El que estrany és que, no et senti malament, però que ningú se n'hagi ho hagi pensat abans.
Sí, això a mi també em va sorprendre molt, que una cosa que pot ser com tan simple, diguéssim, o tan obvi, la gent no s'hagi fixat o no hagi investigat, i bueno, doncs ara amb el resultat i amb les experiències que estic tenint, doncs molt contenta també i sorpresa del que s'ha construït.
Suposo que quan desenvolupes el projecte busques per internet que a ningú se li hagi acudit, no? És a dir,
sí, sí.
Google a tope, no? A veure si algú... i no.
Sí, exacte, que no copiï la idea de ningú o m'estigui qualsevol cosa d'aquestes.
I res semblant, eh?
No.
Escolta'm, la tens dissenyada, la boia, o és a dir, o és tot una teoria? És a dir, has dissenyat un model de boia, un disseny i tal, o de moment encara aquest pas no hem arribat?
O sigui, ara el que tinc fet és un prototip que, bueno, és a escala reduïda de la boia i s'ha provat i ha donat els resultats que s'estimaven.
On s'ha provat?
Primer es va fer una pràctica a la fàbrica del meu pare, ja que allà té estancs d'aigua, i generàvem l'onada manualment. I després el que s'està intentant ara és contactar amb la Universitat de la UPC per provar-la a la seva piscina d'onades.
A l'Illa Fantasia també n'hi ha una, per si no... Escolta'm, per tant, primer ho vas provar amb un tanc d'aigua casolà i va funcionar perfectament, eh?
Sí.
Jo em crida molt l'atenció cada vegada que expliques el projecte, parles d'aquests 120 graus. Per què són tan importants aquests 120 graus?
Jo crec que són importants perquè també vaig buscar augmentar el número de fixacions, llavors canviaria aquests 120 graus, i vaig veure que a major número de fixacions l'onada hauria de ser més gran, ja que tindria més potència per moure tot el sistema. Llavors jo crec que els 120 graus també és com el que s'ha dit sempre, que el triangle és l'estructura fonamental, diguéssim, i per això és tan important.
Val. Suposo que aquí ho has estat provant amb altres graus, eh? Graus majors, graus menors, i al final el de 120 ha estat el que més s'ha ajustat al que tu volies.
Sí.
Suposo que et deuen haver provat, no? I amb bona nota, espero.
Sí, el presento l'any vinent a l'institut, però de moment estic obtenint els resultats que volia.
Anda, imagina't que ara et suspenen, t'imagines? No riguis, no, això pot passar, que ara vingui algú i digui, això no és tan bo, fora, suspendida, i t'emportes el Nobel de l'aigua amb un suspens. Què prefereixes, el Nobel de l'aigua o un aprovat?
El Nobel de l'aigua.
L'altre et presentes a setembre i ja està, no? Ja ho tens.
Sí.
Escolta, quant temps hi has dedicat a estar investigant tot això? És a dir, quin material has necessitat, més enllà del tanc de la fàbrica del teu pare?
Jo aquest projecte el vaig començar quan vaig acabar quart de l'ESO, ja que tenia molt clar el que volia fer també, i després materials que he hagut d'utilitzar, la majoria de peces de la maqueta són fetes amb impressora 3D, algunes estan fetes amb torn, i altres s'han hagut de portar a una empresa de Barcelona perquè les tallessin en làser i quedés tot més exacte.
És a dir, que el treball en si mateix t'ha costat un baston.
Sí.
Vale, és a dir, que la idea és molt bona i tal, i molt guai, però aquí hi ha hagut una inversió econòmica. Suposo que en vistes que la cosa tenia futur, que cal tenir en compte també, no?
Sí, sí, completament.
Val. De moment, algun dels premis i dels reconeixements que has recollit ha estat econòmic o no?
No, de moment no.
De moment no, Per tant, encara estem amb saldo negatiu, per entendre'ns, eh?
Sí.
I si guanyes... El saldo canvia o no?
Si guanyo el Junior Water Prize.
Sí?
Sí.
El saldo canvia, vale, molt bé. Sí. I el de Màlaga, el de los jóvenes... Perquè ara estàs a Màlaga, los jóvenes investigadores, eh?
Sí, ara estic exposant aquests dies aquí i els premis també hi ha 40 premis metàl·lics i d'altres que són d'estàncies.
Val. Què prefereixes, el metàl·lic o el d'estàncies?
Ui, els dos.
Vale, qualsevol. No ho sé, ho dic per si... Per si d'allò. Escolta'm, cal dir Cal dir que pot ser que no guanyis. Tu tens molt clar que aquest projecte és bo. I, de fet, em deies abans que hi ha hagut entitats que s'han posat en contacte amb tu per bueno, seguir investigant, no?
Sí.
Ho tens patentat, això, o no?
Sí, ara, bueno, ja s'està mirant amb empreses també de Barcelona per poder-ho patentar, ja que també doncs, has de posar calés i tot això, i és una mica difícil ara, però sí, s'està a punt de patentar.
Val, ho dic perquè ara no vingui, saps el que vull dir, no? Vingui algú aquí sí. I s'emporti la idea de franc, eh? I comenci a comercialitzar-la. Qui s'ha interessat en aquest projecte?
Bueno, ara amb el meu tutor estem en contacte també, com t'he dit, amb la UPC, amb la Facultat de Marina i en Enginyeria Civil, també de la UPC, i estem en contacte amb una empresa americana, i de moment ja està.
Empresa americana, eh? És a dir, ells han vingut ells o heu anat vosaltres?
No, bueno, ha sigut una mica dels dos.
Val. Ells van conèixer això, vosaltres vau conèixer la i us heu posat una mica en compte. Què diu el tutor?
El tutor, bueno, està molt content, amb moltes ganes, i animant-me aquí a que segueixi endavant amb el projecte.
I què diuen els companys?
Bueno, els companys també, i els amics sobretot, molts ànims, segueix endavant, i que això, que jo puc, que ho expliqui el millor que pugui,
i això. Escolta'm, ara estem a punt d'arribar a dos quarts. Necessito parar 3 minuts i després a dos quarts seguirem, eh? Xerrem vale. Res, una estoneta més i donant a conèixer no només el projecte, sinó també les sensacions i les vivències que has tingut i, evidentment, tot el trajecte que has fet fins a arribar on estàs ara. Per tant, no ens pengis l'Skype i tornem en 5 minuts. Vale, Maria? Ai, Maria. Vale, Ariadna?
Vale.
Fins ara.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Com una veu que em diu que l'Helena en viu en un record perdut. Començo a entendre els teus pecats. Com una llum que cau des d'un cel blau, començo a creure en tu. Imaginant-te al meu costat. Junts com imants, massa a prop del sol, sempre fa mal.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant amb l'Ariadna González, que ens està explicant el seu treball, un treball, d'altra banda, que està a punt de ser, jo crec que està a punt de guanyar, això ho sabrem a finals d'agost, el Nobel de l'aigua, i que segurament serà una revolució. No? Això pot ser una revolució, no, Ariadna, o què?
Sí.
Tant com els molins de vent, o no?
Bueno, jo espero que sí.
I ara pensava, i les boies són, ja estan prou bé o també caldria redeixar? Ho dic perquè com que tens aquesta facilitat per revisar i rellegir les coses que ja existeixen, les boies podrien ser més sostenibles o més eficients?
Sí, jo crec que sí. Ara també s'està mirant que siguin més resistents, ja que han de suportar les condicions del mar, no només la temperatura ni la salinitat, sinó també els temporals. Llavors, fer-les més resistents, més estables, més amb flotabilitat i capacitat captar tota l'onada.
Per agafar tota l'energia. Quanta energia pot generar una boia d'aquestes? És a dir, a quanta gent pot donar llum, això?
Bueno, també depèn una mica la mida de la boia. Per exemple, la de Brasil, que té 10 metres de diàmetre, pot generar entre 120 telewatts per hora en tot un any.
Val. I això, bueno, no sé quan és. No, hauria...
Bueno, crec que equivaldria a alimentar elèctricament 2 milions de llars.
Déu-n'hi-do. És a dir, una única boia alimentaria elèctricament 2 milions de persones en un any, durant un any.
Sí.
Això, la que ja hi ha a Brasil. La teva, sí. 6 milions de persones.
Sí.
Val, anem a ser modestos. 5 milions de persones, vale? Ens en guardem un. Per tant, són fonts de generació de corrent molt importants.
Sí, perquè has de pensar que el mar sempre està en moviment, com ja he dit abans, que sense importar l'amplitud de l'onada ja estaríem generant moltíssima electricitat, per tant...
I això on s'ha d'instal·lar? A moltes milles de la costa o un lloc relativament proper? On estan instal·lades normalment?
A veure, es pot instal·lar tant lluny de la costa com al costat, però s'ha de tenir en compte que si la poses enmig del mar, el problema que tindria seria sobretot els costos de manteniment, ja que has de portar una instal·lació al mig del mar, i també que hi hagués com portar l'electricitat generada a terra. En canvi, si està directament al costat de costa, l'electricitat ja estaria directament al nostre abast.
Per tant, es podria posar, per exemple, amagades, ho dic perquè després passa com els molins, és a dir, els molins són fantàstics, però resulta que després venen els paisatgistes i diuen no, és que es carrega la visió i les vistes de les crestes de les muntanyes. Doncs aquests boies es podrien posar, per exemple, amagades darrere dels espigons portuaris, és a dir, allà on la visió no hi arriba, i generarien corrent igual que si estiguessin al mig del mar.
Exacte.
Carai, escolta'm. I aquí, tu has plantejat on en podríem posar aquí? Al nord, m'has dit, al Cantàbric.
Sí, jo posaria més aquestes boies al mar Cantàbric, que ja tenen molt més moviment i generaria molta més electricitat que no pas, per exemple, aquí al Mediterrani.
Vull entendre que aquest projecte ara s'ha convertit en la teva feina, en la teva feina a desenvolupar principal, no? És a dir, més enllà d'estudiar, suposo que ara començaràs el segon de batxillerat i et prepararàs la selectivitat, si no és així m'ho dius, més enllà de tot això, ara l'altre objectiu, per entendre'ns, és que això funcioni.
Sí, ara estic amb estudis i sobretot estic dedicant molt de temps a aquest treball perquè crec que pot arribar molt lluny i pot solucionar aquests problemes que té de la contaminació.
Tu t'hi veus posant-ne una aquí al davant del port de Mataró o no?
Jo sí.
És a dir, que si algú s'hi posa bé, instal·laries una boia d'aquestes per generar electricitat davant del port de Mataró i segurament podríem donar electricitat, com a mínim, a tot Mataró, pel que dius.
Sí.
O sigui, amb una boia teva, electricitat a tot... I tens idea del que costen aquestes boies o no?
No.
No, eh?
El cost real de la fabricació, no.
I la boia es trenca i es fa malbé, però ja està, és a dir, es canvia la boia i el mecanisme segueix funcionant.
O sigui que, sí, exacte.
Vull dir que no és com algunes energies que deixen moltes restes i que són cares de mantenir. Aquest no és el cas.
No, perquè també s'haurien de mirar materials que no siguessin corrosius a la salinitat, però de normal no es solen trencar aquests tipus d'estructures.
A Europa no n'hi ha cap, o sí?
A Europa, bueno, he vist algunes per Irlanda, com has dit tu, crec que hi ha algunes també per Suècia, però molt poques.
Val, és a dir que bàsicament al nord i poquetes, és a dir que és una energia per desenvolupar. Tu què vols ser quan hagis acabat la carrera, o quina carrera vols estudiar?
Jo ara m'estic mirant diverses, però em vull centrar en una enginyeria.
Molt bé. Enginyeria suposo que relacionada amb el mar, o no?
Sí, amb el mar. Bueno, m'agraden diverses, encara no ho tinc clar.
I nota per poder-les fer, les portes i de sobres, no? Vull pensar.
Sí.
Vale. Escolta'm, aquí a Màlaga, ara, quan et toca defensar el teu treball?
Jo exposo el meu treball el dimecres al matí.
Sí?
I després, bueno, dimecres també per la tarda ja s'acaba el certamen i dijous és l'entrega de premis.
Aquest matí s'ha fet les primeres presentacions o no?
Sí, ara aquesta tarda han començat. Han fet també l'acte d'inauguració. I, bueno, doncs ara ja fins dimecres.
I com han anat les primeres? Impressionada per les idees o no? O tu creus que...
Bueno, la primera categoria era d'humanitats, llavors jo no sé gaire d'aquest tema, però crec que considero que sí que estaven bé, i la forma d'explicar també doncs ajuda i ho han fet molt bé.
Què et diu el teu tutor?
Bueno, el meu tutor, doncs això que també t'he dit abans, que ara ja endavant, que ho faci el millor que pugui, i que segueixi amb el treball investigant i si a veure si trobo noves millores.
Dius que l'any vinent serà quan et posarà la nota. Clar, el treball el podem donar per acabat, és a dir, no creixerà més, o sí?
De moment no, a no ser que contacti amb altres, diguéssim, empreses o coses així que em vulguin ajudar, però el treball ja estaria fet. Faltaria una mica més part teòrica.
Què vol dir part teòrica?
O sigui, acabar també de buscar tots els sistemes actuals, el preu que has dit tu de construcció, que això encara no ho he trobat, i coses així.
He vist que a Austràlia també en fan servir, no? Tenen com a mínim un parell allà.
Sí, i tampoc no són únicament boies, sinó també hi ha altres. Hi ha un sistema que és el Wave Dragon, que també és semblant al funcionament de la boia, però és molt més allargat i aquest sí que el col·loquen enmig de l'oceà, fins i tot.
Que és el mateix, és el mateix funcionament, eh? A través del moviment amunt i avall, doncs generen electricitat.
Sí.
Correcte. Escolta'm, suposo que això, fer arribar l'electricitat a terra és relativament senzill, a través d'un cable, no?
Sí.
Val, vull dir que això ho tenim bastant resolt, el que falta és la central que el rebi i a partir d'aquí que la distribueixi per la xarxa. Aquesta seria una mica l'organigrama, no? El dibuix. Okay. Escolta'm, doncs aquesta és una bona idea. No sé com se't va acudir, eh?
Bueno, també mirant una mica les millores d'aquesta que té de Fortaleza, i de com millorar, doncs, en general tots els sistemes actuals.
Escolta'm, això té afectació medioambiental? Quina té?
Bueno, té, com has dit tu, també la visual i una mica ambiental, tot i que no hi ha resultats que ho comprovin, ja que com hi ha la possibilitat que estiguin anclades al mig marí, poden afectar a la flora i la fauna.
Val, per tant... pot ser que, depèn d'on les ancorem, doncs generem una certa distorsió.
Sí.
Però això es pot escollir o no?
Sí, jo crec que sí. I com t'he dit, tampoc hi ha dades que ho demostrin.
Amb què s'ancora això? Amb ciment?
Bueno, amb les típiques també cadenes o les del vaixell, sí.
Val, és a dir, amb cadenes de ferro normal i corrent s'encoren a baix, no? Aquí seria una mica l'habilitat de poder trobar una zona que no sigui excessivament protegida o que no sigui excessivament plena de fauna, és a dir, o que ja se l'hagin carregat anteriorment, no? I que, per tant, ja no ens carreguem el que no tenim.
Sí.
Val. El transport de l'electricitat genera pèrdues o no? És a dir, pèrdues, saps?
No. De moment, per el que està llegint, no.
Correcte. En el teu model tampoc, eh?
No.
I com ho heu fet en el teu model? Explica'm-ho, que posaves la boia allà i amb les mans...
No, en el meu... Bueno, a la maqueta el que mostro, com no puc tenir sempre un estanc per generar jo l'onada i poder generar electricitat, el que es va fer va ser com un simulador d'onades. Mm-hmm. Llavors, té una càrrega elèctrica que està formada per font d'alimentació, els drivers de potència dels motors i l'Arduino Omega, i després l'electricitat que genera passa a una altra caixa, ja que la característica dels motors és de corrent alterna, llavors la passa a corrent contínua, i d'aquesta manera puc encendre un LED, un panell LED.
Per tant, amb el teu model, movent l'aigua amb les mans, vas poder encendre un panell LED, no?
Sí.
Vale, és a dir que, clar, si movent amb l'aigua amb les mans, aquí encens un model, un panell LED amb la força del mar, això, bueno, anem a tope, no?
Sí.
Escolta, molt preocupada pel món mediambiental, et veig, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Què és el que més et preocupa al marge de la generació d'electricitat?
Bueno, jo crec que sobretot és la contaminació que s'està generant, ja que no només són les fàbriques, els motors, els vaixells i tots aquests vehicles, diguéssim, tot. Llavors, preocupada perquè ens estem carregant el planeta. I intento trobar una solució per minimitzar aquest problema.
I dels plàstics, què? A veure...
També, perquè molta gent tampoc contamina, llavors, o sigui, no recicla, vull dir, llavors també afecta, això puja a la contaminació.
Les boies aquestes s'afecten pels plàstics o no?
No.
No, eh? No té, és a dir, perquè amb el moviment a dalt a baix igual s'enreda ja un plàstic i ja no funciona, no, eh?
No,
té res a veure. Estic d'acord amb tu, ens estem carregant el planeta i cal més idees com la teva. Tinc la sensació de que estàs navegant en un mar on poca gent hi està investigant. Saps el que vull dir?
Sí.
Tinc la sensació de que està molt poc estudiada aquest tipus de generació d'electricitat. És així?
Sí, sí, completament.
Doncs escolta'm, serà qüestió de posar-nos-hi, no? Els investigadors, els tècnics de la UPC, tots una mica, que entre tots tirem endavant. El model el presentes ara a Màlaga, després a Estocolm, ja m'has dit que això està en fase de poder-se desenvolupar. T'han donat un plaç de temps perquè ho puguem veure instal·lat o no?
No m'han dit res.
No t'han dit res encara, eh? El treball el vas fer sola?
La majoria sí, però sí que és veritat que hi ha peces, per exemple, les que s'han fet amb el torn, jo no sabia utilitzar-lo, llavors el meu avi, que durant molts anys va ser-ho, em va ajudar una mica, i després la part electrònica i programació, que era com la que portava més fluixa, ja que mai ho havia fet, un professor de l'institut em va ajudar una mica, em va donar...
Sí?
I ja està.
És a dir, bueno, però això estem parlant de qüestions molt, molt específiques i molt tècniques. Jo parlava sí. Amb algun company de classe o alguna companya de classe havies fet el treball. No és així, eh?
No.
Doncs escolta'm, Ariadna, ha estat un plaer conèixer-te. Dius que presentes dimecres, eh? Dimecres al matí.
Sí.
Doncs estic convençut que ho farem prou bé. Mentrestant, què faràs allà a Màlaga el dimecres?
Bueno, estaré també mirant les exposicions d'altres companys i assajant una mica la meva presentació.
T'haig de dir que hi ha una trobada sobre mar i sostenibilitat, que es fa a Màlaga i Cadis. Comença avui i acaba el dia 19. Per tant, si et ve de gust, et passo alguna dada i mira, pots anar a treure el cap, saps?
Vale, doncs moltíssimes gràcies.
Ho he parlat fa una estona amb els organitzadors i bueno, estan allà superimplicats amb com salvar los mares i totes aquestes coses. Bueno, una mica el que tu també has volgut fer.
Sí.
Vinga. Doncs escolta'm, encantat d'haver-te conegut i quan tornis per aquí, per casa, en parlem amb tranquil·litat, d'acord?
Vale.
Molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Segueix la llum del far.
curiós tot el que ens ha explicat l'Ariadna González ara, molta sort amb ella, i a tota la gent que està investigant qüestions que tenen a veure amb la sostenibilitat i les energies alternatives i trobar solucions a l'actual model que tenim al nostre país i que està posant en risc l'ecosistema. Parlem de fotografia. Moltes vegades la fotografia acaba evidenciant imatges que no ens agradaria veure i que, en canvi, ens remouen la consciència i ens permeten canviar la nostra manera de fer. Parlem de fotografia, Daniel?
Sí, anem a parlar de fotografia perquè avui anem a posar-li preu a la fotografia, perquè hem estat parlant en moltes ocasions de anem a comprar una càmera, val uns diners, quan hem d'invertir, quan no hem d'invertir, però quan fem una fotografia, què? Quant costa una fotografia de veritat? Perquè sempre hem anat molts cops a algunes botigues i ens sembla que és car. Però fins a quin punt realment és un cost real? Doncs avui volem parlar-ne amb el fotògraf Xavier Soler.
Xavier Soler, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És molt car fer una foto o no?
És car fer una foto, perquè no només has de pensar en l'equip, has de pensar en el que t'hi guanya el fotògraf, en les hores que invertixes, que tenen un preu, has de pensar en els gastos de combustible i gastos afegits, que no només és l'amortització de l'equip, sinó que són altres derivats que pengen d'aquella imatge, no?
Al final
resulta car.
I poso, Xavier, bona tarda, un factor més que és l'educació que haurà rebut el fotògraf, que al final també ha invertit uns diners per a formar-se professionalment i que, evidentment, també no sé si ha de recuperar o ha de recompensar també amb tot el preu de la fotografia. Perquè això ens passa, anem a un estudi fotogràfic, imprimim una senzilla fotografia i ens pot costar, i poso un preu tonto, 5-10 euros, i ens pot semblar car.
Sí.
És car pagar 5 o 10 euros per una fotografia?
No és car pagar 5-10 euros per una fotografia si tenim en compte tot el que comentàvem abans, no? Tot el temps invertit, tot l'equipament que hi ha detrás d'una imatge, i clar, una imatge no surt en un sol moment. O sigui, una imatge és fruit de potser anar diverses vegades al mateix lloc, buscar un moment propici, i que a vegades són fruit de la casualitat, però una imatge ben treballada, una imatge ben composada, tot això requereix un esforç, uns coneixements, com bé comentaves, i moltes vegades la formació en quant a fotografia pues, no és barata.
En aquest sentit, clar, evidentment, estem parlant d'uns estudis que poden anar des de la formació més bàsica a formació molt avançada, amb fotògrafs de gran renom, i que això també té un cos afegit. Pel que parlem d'equips, clar, evidentment, mantenir uns equips fotogràfics no és només la càmera, són els objectius, són tots els accessoris, tots els complements,
sí, sí.
I això és el que encareix també, al final, aquesta professió, que cal tindre d'un equip molt variat per poder atendre a les diferents situacions fotogràfiques.
Sí, en termes generals sí que és veritat que potser un 90% de les imatges que puguis generar se generen a través d'un cos de càmera i un objectiu determinat, no? Que és aquell que sempre portes una mica, com el que diu, al damunt, que ja forma part de la teva anatomia, però sí que és veritat que per cobrir pues, certes aspectes de la fotografia, no? Fotografia esportiva, fotografia de natura, macrofotografia, una mica de tot, fotografia i no mai amb quin encàrrec pues, pot arribar a caure, has de tenir un ventall prou ampli de material com per a poder cobrir aquestes necessitats, no? I, clar, pues, tot això naturalment requereix uns costos i naturalment hem de derivar al preu de la foto. I moltes vegades recaiem, no?, al menysprear el preu de la fotografia, com vostè comentava, del fet de que la fotografia és simplement un clic, no? I és donar-li el botó d'obturació i a partir d'aquí pues, obtindre la imatge. Però realment, quan t'hi fiques fredament a analitzar el que comporta cada imatge, que hi ha detrás de cada imatge, a part de mil anècdotes, doncs hi ha un treball, hi ha una professionalitat, hi ha un saber estar i un saber fer, i tot això pues, actualment comporta uns costos que s'han de plasmar al preu de la imatge, naturalment.
Hem parlat una mica de l'equip, de la motxilla, podríem dir, del fotògraf, d'on porta doncs, el seu equip de treball, però evidentment per fer fotografies podem anar a la natura, podem estar en un estudi de fotografia. Si és propi, doncs hi ha unes despeses de mantenir aquest estudi, però també podem anar a llogar un estudi. Per tant, aquí també hi ha un cost. I segon, si hem de recrear una escena, hem de posar un atrezzo, hem de posar uns fons, hem de posar unes il·luminacions, això també encareix encara més. Per tant, el preu no només va determinat a la qualitat del fotògraf i també al seu equip, sinó, doncs clar, com més sucre, més dolç també en aquest món.
Aquí està, pensem que hi ha sessions molt senzilles, que simplement és una il·luminació bàsica amb un model o una model, i amb una sessió d'aquestes, doncs, bueno, això pot tindre un cost, però Després hi ha sessions molt més complexes, en les quals pues, es refereix d'un equip que treballa paral·lelament al que és el fotògraf. Me refereixo a equips de maquillatge, peluqueria, estètica, tot el que és la vestimenta, equip d'il·luminació, no? Gent associada al fotògraf que munta tota l'escena. Bueno, tot això té uns costos. Naturalment, una imatge que poguéssim veure penjada a un rètol anunciant alguna cosa, detrás hi ha molta feina i molta gent implicada detrás d'aquella imatge, no? No és només el clic famós de la càmera i saber fer del fotògraf, sinó que detrás d'ella pues, segurament hi haurà un equip de gent que es dedica a la il·luminació, un equip de gent que es dedica al maquillatge i, bueno, tota una sèrie de xarxa, no? És una xarxa complexa que al final resulta una imatge, pues això, bonica, agradable, que t'invita pues, a les ventes o a les compres, depèn al que va destinada, no? I bueno, és una mica el treball del fotògraf i els equips que envolten a aquesta imatge.
Hem començat parlant dels 5 o dels 10 euros, que és un preu que fem així com un barem, però anem als números més grans. Clar, si haguéssim de llogar un estudi de fotografia, per exemple, com funciona això? Es lloga per hores, es lloga per dies, es lloga per setmanes, si és un treball molt, molt dens? I quin cost pot tenir això en funció de l'espai, de l'equipament que ens ofereixen? Com, més o menys, per situar-nos també davant de parlar dels preus després per una imatge.
Moltes vegades quan hi ha equips de fotografia que no disposen de tot l'equip tan complex que es necessita per realitzar una imatge, no? I parlo potser d'una imatge de moda, i crec que m'ho fessin una idea, una escena, no? Un poste de sol, platja, difusors per a tamisar una mica la llum, llum artificial, equip de maquillatge i demés. Moltes vegades per això no, i per tant s'ha de llogar. Llogar un objectiu un parell de dies, perquè això és una mica la idea, ronda entre 200-300 euros. I estem parlant de, per exemple, un cap de setmana que pugues necessitar un gran angular o un tot objectiu. Vull dir, aquí, partint d'esta base, dels 200-300 euros que costa llogar un cap de setmana, un simple objectiu, pues, anem sumant material, no? Anem sumant equips d'il·luminació, que naturalment no utilitzarem equips d'il·luminació qualsevol, sinó que ja tirarem cap a marques tan professionals com Marca Profoto, per exemple, que és un bon fabricant de material d'il·luminació. Tot això, pues, també necessitarem equips auxiliars perquè els equips d'il·luminació funcionin. Clar, estem parlant de bastants milers d'euros que a poc a poc van sumant al preu d'aquella imatge. I, bueno, no és gratuït. De totes maneres, val a dir que avui en dia, a part del que és la fotografia professional, a nivell aficionat, a nivell una mica més usuari, tenim les webs de Photostop on podem vendre imatges, això sí, a un preu que ens marca la mateixa agència de distribució. ¿Vale? Llavors, a partir d'aquí, si som conscients del valor que se'ls dona a les nostres imatges, pues podem tindre una lleugera font d'ingressos a través del Photostop, que és una altra manera de treballar i tindre ingressos a fotografia.
Aquesta fotografia que ens parles de que es ven a través de portals web i que nosaltres hi posem un preu, però està restringit també a llicències, és a dir, jo la puc utilitzar, per exemple, i si parlem del FAR, doncs a les nostres xarxes socials, però no a les d'un altre programa de ràdio, per exemple, no? És a dir, molts cops també està limitat a utilitzar-ho a només una pàgina web o en un ús publicitari en concret, no per fer difusió després d'aquella fotografia.
Això mateix. En termes generals, els contractes de venda d'imatges són finalistes. O sigui, una imatge va destinada a una publicitat determinada. Aquella publicitat que serà portada, serà interior, serà només una imatge que il·lustrarà un article i en funció de la zona que ocupa dins d'una publicació, aquesta imatge té un preu o té un altre, no? I això sí, comentava, sempre va lligat a un sol ús. És per promocionar la Mella de Mar, per exemple, o és per promocionar i això s'utilitzarà només per a la campanya tal i a partir d'aquí aquella imatge ja no es podrà utilitzar per res més, no? Una mica, pues, els contractes que lliguen l'ús de la imatge, perquè en qualsevol moment ja sabem què passa, no? Avui en dia amb les xarxes socials penja una imatge, decidirà per difusió, moltes vegades fa il·lusió, no?, que t'hagin agafat aquella imatge per qualsevol altra cosa, però moltes vegades fa un ús indegut, un ús que l'autor no pot controlar i que, naturalment, pues, no té cap benefici. Uh-huh. No es tracta només del benefici a nivell econòmic, que sí, perquè hi ha gent que hi viu, no?, de la fotografia, sinó que es tracta també d'un tema moral. Una imatge té un dret d'autor, una imatge l'ha generat una persona en concret i aquella imatge pues, és propietat seva, segons la llei actual. Per tant, com a mínim, una trucada, un mail, un correu electrònic, un WhatsApp, dient, mira, he vist la teva foto, m'interessaria utilitzar-la per a tal. I després ja en parlarem, no? Si té un preu, si no té un preu.
Correcte. Si se cedeix, correcte. Clar, jo he posat un preu base quan comprem la fotografia ja a final, però si hem d'agafar i fem un reportatge i dediquem uns esforços, clar, aquí en un procés d'un reportatge ja no només és el moment de disparar i imprimir, també hi ha un procés de preparació d'aquest reportatge, com deies abans, Javier, podria haver també elements addicionals, maquillatge, vestuari, i també hi ha un afegit més, que després hi ha un tractament posterior per entregar al client en format bé d'àlbum, bé digital, en paper. Això també és un afegit, que moltes vegades, no sé si als fotògrafs passa, que cobreu més pel material que no per l'esforç humà o per els coneixements del fotògraf.
Sí, moltes vegades passa, no?, que premies més el que és l'amortització del material que no pas les hores que puguis invertir, per exemple, en una boda que comença al matí i acabi a les 12 de la nit, doncs són moltes hores de treball i en tensió cada moment, perquè imaginem-nos per la situació d'una boda en plena festa, no?, en ple dinar, doncs, ara s'aixequen els amics, ara els nòvios s'aixequen i pesen, ara passa no sé què, ara surten els cambrers i fiquen una música terminada, surt el pastel, tot això. És un seguit d'accions que van passant dins d'aquestes hores de treball i que, naturalment, doncs, això et fa estar amb molta tensió. I amb molta tensió que, a més, s'ha de dissimular moltíssim perquè tot referència a les imatges s'ha de sortir amb la màxima nitidesa, la màxima puresa i que siguin pocs els errors que hi haguen detrás de cada imatge per poder aprofitar al 100% el que és el reportatge.
Xavier, doncs escolta'm, queda clar que una fotografia no és pas econòmica i que cal donar-li valor a la feina que feu els fotògrafs. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres. Vinga,
fins la propera setmana.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
We'll be right back.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.